Tal com vam quedar en el ple de juliol, si recorden els grups municipals, es va decidir retirar de l'ordre del dia el dictamen per acabar-lo de treballar més, donat que hi havia una objecció suspensiva per part de la intervenció general. En aquest moment portem el projecte de nou a debat dels grups, a debat polític, perquè creiem que primer, des de l'alcaldia s'ha aixecat aquesta objecció suspensiva en base a un informe jurídic i en base a un informe jurídic de la Secretaria General, fonamentat en aquest altre informe jurídic que tots vostès tenen, i perquè creiem que políticament ha arribat el moment en què ens hem de decidir. Jo diria que fa tres mandats que aquest projecte està sobre la taula, tres mandats que s'intenta tirar endavant aquest projecte d'abastament de pesca artesanal al port d'Aiguadols, i ha arribat al punt que, senzillament els dic així, que ens hem de mullar políticament. Que ha arribat al punt que hem de dir si el volem o no el volem, que les eines jurídiques hi són, que els diners per fer-ho hi són, que els serveis municipals hi són, i per tant ha arribat el moment que políticament debatem si tirem endavant o no aquest projecte. El que persegueix bàsicament és la creació d'un punt d'abastiment d'acord amb el que diu la normativa municipal, que permet l'abastiment de productes de necessitat d'alimentació, com serien altres, com serien els mercats, en un lloc concret que seria en el port d'Aiguadols. Aquest projecte compta amb el vistiplau, lògicament, del port d'Aiguadols, amb el vistiplau de la Confraria de Pescadors, i el que vol és assolir una millora en els processos de la comercialització del peix artesanal, perdó, de la pesca artesanal, recuperar la primera venda de sitges, que la vam perdre fa molts anys, i ara tenim l'oportunitat de poder-ho tenir, a més, dins del nostre terme municipal. A més, dinamitzar activitats que donguin a conèixer la tasca que es fa en l'àmbit de la pesca artesanal i d'elevada qualitat i baix impacte ambiental. És important això, perquè si alguna cosa ens diferencia d'altres termes municipals en pesca, és això, que aquí la pesca és artesanal, d'elevada qualitat i de baix impacte ambiental. No tots els municipis de costa que tenen flota pesquera ho poden dir. I aquí ho tenim i ho conservem. I per tant estem donant una oportunitat nova també a aquest sector. I l'impuls de diferents projectes relacionats amb la recuperació dels recursos pesquers. Entre ells el projecte del pesca-turisme, que és un interessant projecte que ens pot lligar un ofici tan artesanal com la pesca i tan tradicional al nostre municipi com les oportunitats turístiques que tenim a l'actualitat, a la modernitat. Per tot això, i per no entrar en detalls i consideracions jurídiques que segur que són molt àmplies, donarem la paraula als grups municipals, però demanem el suport polític de tots els grups per tirar endavant el projecte. Torn dels grups. Senyor Villalluís.
Bé, una altra vegada prenc la paraula, però aquesta vegada poder ser una mica més extensa del que fins ara hi ha sigut. Com vostè ha recordat, el mes de juliol es va tirar enrere el dictamen de la llotja, i nosaltres el que hem vist des de Sitges Grup Independent és que els informes que hi han per part d'intervenció continuen sent els mateixos. Aleshores, jo entenc que políticament ens hem de mullar, ens mullem moltes vegades, però aquí també hi cap que hi hagi la part legal d'aquesta mullada, no? Aleshores, som conscients de que s'ha de crear la pesca de proximitat, a la primera venda, però jo crec que els mateixos pescadors crec que haurien de ser els que creïn aquest servei, i des de l'Ajuntament doncs ajudar-los i muntar-los el seu lloc, el seu edifici, que segons tots sabem doncs hi ha uns mòduls que es poden posar allà i que estan guardats. Però jo a la comissió de la setmana passada doncs vaig trobar que hi havia els mateixos informes del mes de juliol, hi ha una objecció suspensiva, hi ha, per una altra banda, Secretaria ens torna avui a dir doncs que això es pot fer, que això és legal, o en unes altres paraules, el senyor Albert Vergués també, però continuem estant, crec jo, com el mes de juliol. Nosaltres el que farem, com que és una aprovació inicial, votarem una abstenció, i en el proper ple, que suposo que ja hi anirà definitivament, després de que això anirà a exposició pública com tots els dictàmens d'aquest tipus va, doncs després ens farem el plantejament de si realment aquesta paraula tan important que és políticament ens mullem o no ens mullem, si realment ho fem o creiem o continuem creient amb aquesta abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Villalluís. Més intervencions, senyor Lluís Mercè.
Bé, el nostre és una mica d'acord, perquè tant el senyor Rubís, un pare era mariner, i jo també he tingut barca marinera, Folio 3, que és la Milagritos. La vaig muntar, va ser l'última barca que es va fer aquí Sitges a sota la punta. Vale? Jo el tema jurídic l'he vist que ha variat bastant amb aquest tema. El que sí que realment comparteixo amb la interventora de que l'informe aquest o el dictamen aquest que ha fet, bueno, dictamen no, aquest informe que s'ha demanat amb aquest bufet d'abogats, jo crec que sobrava, perquè això sí que realment la interventora crec que té tota la raó de que això és un ostracisme municipal. I jo crec que aquí hi ha serveis jurídics perquè no es tingui que demanar res fora, i efectivament així ens ha sigut que el senyor Vidal ha variat el seu informe, si no recordo malament, 4 vegades. Llavors crec que ara en aquests moments està molt digne aquest informe, pues, per tirar endavant, i per això dic que el vot de Nou Horitzó serà positiu. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Xavinin.
Gràcies, senyor Batlle. Bona tarda a tothom. Bé, bueno, primer una cosa que se m'ha ocorregut ara mateix, no? Que és en el quart punt de l'acord, no? Abans ho comentava, amb el quart punt de l'acord es parla d'aprovar inicialment el plec de condicions particulars per a la gestió del concert del servei Jotja Platja, Jotja Peix de Sitges. Vull dir, aquest plec de condicions particulars no el disposem o no... Perdona? Està l'expedient. Bé, en aquest cas nosaltres no l'hem vist de moment, però com que creiem que aquest és un tema purament polític, no un tema jurídic, des de la CUP no volem encarar aquest punt des d'una vessant jurista, sinó des d'un punt de vista polític, i des d'aquest vessant entenem que la Llotja de Peix de Sitges és una prioritat que ha generat consens en la pràctica totalitat de les forces del consistori, perquè la importància d'aquesta llotja de peix pescat de manera artesanal ha de ser una eina més per fer de Sitges una destinació turística compromesa amb el territori i el medi ambient. Més enllà d'etiquetes del biosfer, ens ha de permetre aproximar la gastronomia al quilòmetre zero i a l'slow food, i sobretot ha de permetre donar una sortida als pescadors de Sitges que han treballat durant tots aquests anys per tenir una de les pesques artesanals més valorades del país. Des de la CUP valorem, després de veure els informes tant d'intervenció com del bufet d'advocats Frederic Lloberes i Oms, que existeix una interpretació totalment diferent de les lleis o de les competències. Si bé és cert que hi ha aspectes que esmena des d'intervenció que cal tenir en compte, com serien aspectes de contractació de pública concurrència, en el supòsit que això fos un contracte i no un conveni, que això no ens queda del tot clar, també és cert, tal com nomena el bufet, que des d'intervenció creiem que s'ha volgut extralimitar les seves funcions i que una vegada més sembla que vol posar pals a les rodes a un projecte que genera un ampli consens en el municipi de Sitges, com és el tema de la llotja de peix. El nostre vot serà favorable perquè Sitges mereix tenir aquesta llotja de venda directa de peix, perquè cal donar una sortida als pescadors de la vila i perquè cal seguir treballant per tenir un Sitges més sostenible i arrelat al territori. Gràcies.
Gràcies, senyor Nin. Senyor Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en primer lloc volem deixar molt clar que ens agrada molt la idea donar suport a un sector tan malmès com la pesca local. Pot servir per ajudar les famílies de la vila que s'hi dediquen i ajudarà a potenciar la imatge de Sitges des d'un punt de vista artesanal i tradicional, establint un punt de venda on es pugui vendre peix directament. No obstant, ens trobem una altra vegada en una situació molt complicada. D'una banda tenim un informe d'intervenció amb nombroses objeccions suspensives i d'altra banda un informe d'un advocat extern que fa seu el secretari, i amb dos informes que són totalment contradictoris entre si. També, des d'una vessant jurídica, poden resultar interessants, però creiem que poc eficients o útils des d'un punt de vista polític. A banda de poder compartir criteris dels dos informes, només faré un posicionament jurídic, però sí que ens agradaria saber si la qüestió de les objeccions s'ha d'elevar per ple o s'ha d'elevar o eleva directament l'alcalde o el secretari. En aquest punt sí que ens agradaria tenir l'opinió tant del secretari com de la interventora. No? I crec que des de l'oposició no és gens fàcil pronunciar-se sobre un tema en el qual estic molt segur que tots n'estem d'acord. Ajudar els pescadors de la vila i donar sortida a una activitat econòmica tradicional. El problema és sempre el com, la legalitat. És molt important, però també creiem que no pot determinar sempre decisions exclusivament polítiques, tot i que la finalitat la tenim molt clara, que no és una altra que exercitar des de la iniciativa pública el desenvolupament d'activitats econòmiques.
Gràcies, senyor Rodríguez. Més intervencions? Senyor Ricard Vicente.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Amb aquest dictamen tenim un dels punts forts de la tarda. Fort perquè és un tema cabdal, la seva execució no ha de ser efímera i és un tema que portem des de fa molt de temps treballant-lo. I perquè val molt la pena, en som tots conscients. Des dels seus inicis, aquest grup s'hi ha mostrat favorable amb la seva finalitat. Si abans ens demanaven posicionament polític i valentia política i argument polític, doncs el té tot el recolzament. Però bé sabent que la seva gestió, el seu tràmit, no ha estat pas plàcid. I encara avui cueja. Ens havíem quedat just abans d'estiu retirant aquest dictamen perquè hi teníem molts dubtes. A la vegada teníem i tenim un informe d'intervenció general amb diverses observacions suspensives. A la gairebé darrera versió del dictamen enviada el passat 22 de setembre, això és aquest passat dijous, vigília de Santa Tecla, es canviava el primer acord per part del secretari general accidental i es demanava que en primer lloc aixequéssim l'objecció suspensiva d'intervenció. Avui el primer cor ja ha canviat de nou. Inenarrable, incomprensible. Cada cop que obríem el mail aquest dematí havia canviat el dictamen que avui portem a ple. Jo vull que la gent entengui les circumstàncies en les que ens trobem i quin és el nostre dia a dia i per què expressem els nostres dubtes, més enllà d'estar d'acord o no, que com he dit, en posicionament polític estem absolutament d'acord en com fer-ho. Però la legalitat, com ja s'ha dit aquí, també és important. El dictamen, que avui portem a aprovació, també demana aprovar el projecte del servei, així com el reglament del servei i també els plecs de condicions particulars per a la gestió per concert del servei, s'entén per part de la Confraria de Pescadors, i també demana aprovar el model de contracte d'arrendament dels espais a utilitzar al Port d'Aiguadols a signar entre la mateixa concessionària del port i l'Ajuntament de Sitges. El dictamen també apunta que el conveni de gestió tindrà una durada de 5 anys amb possibilitat de pròrrogues fins a un màxim de 50. Bé, doncs, ni el projecte del servei, ni el seu reglament, ni els plecs de condicions per a la gestió, ni el model de contracte d'arrendament que us comentava ara, no es troben entre la documentació lliurada pel ple d'avui. La vaig haver de demanar el mateix dia 22 i ja agraeixo per part dels tècnics dels serveis tècnics del suport jurídic la seva diligència en fer-m'ho arribar en vigília de festa per poder-nos els mirar i els hem analitzat i ens han sorgit molts dubtes i s'han fet evidents diverses contradiccions. El projecte redactat per la mateixa confraria de pescadors i registrat a l'Ajuntament l'11 de març de 2014 és el document bàsic i és qui millor explica la finalitat. Exactament, amb un desparàgraf que agafo literal, demanen que el recolzem, que equiparem el preu dels amarratges a altres ports pesquers, que millorem la comercialització dels productes de la nostra confraria i que mitjançant una correcta gestió recuperem els recursos pesquers a nivells saludables, ajudant a revertir una situació econòmica insostenible. Per tant, aquest projecte ens presenta, diguem des del nostre grup municipal, una oportunitat per donar valor, sense cap mena de dubte, a un producte de proximitat, el nostre peix, a fomentar un turisme pesquer saludable i que fàcilment es pot relacionar i crear sinergies amb el bon nom de la nostra gastronomia i amb un turisme de qualitat. I la confraria de pescadors no ho pot fer sola i entenem que no ho ha de fer sola. Fins aquí, com des del primer dia, hi estem d'acord. Amb el reglament del servei i per tant amb els tràmits de com es gestionarà tot plegat i què ha elaborat els serveis de l'Ajuntament, comencen els dubtes. S'apunta que la direcció de la llotja, article 6, la contractarà la confraria. La confraria ho podrà assumir després del que s'apuntava en el projecte, econòmicament. També parla de possible personal auxiliar, article 7, que dependrà de la direcció que a la vegada depèn de la cofreria. Estem a les mateixes. L'article 10 apunta com s'ha d'autogestionar la mateixa confraria. Talment sembla, permeteu-me que ho digui, una ingerència de l'Ajuntament cap a la cofreria. Els articles 15 i 16 estan repetits. I entre els drets i deures per a la confraria tornen a aparèixer algunes contradiccions sobre qui es fa càrrec de què. Quan agafem el plec de clàusules pel contracte de gestió del servei, ens trobem amb un document bàsic, hiperbàsic, de contracte que podríem haver baixat d'internet ara mateix. Fins al punt que no diu qui és el contractista fins a l'article 17è, la confraria, entenem. La durada del contracte allà s'especifica que serà de 25 anys segons la clàusula 8. No portem aprovació que sigui de 5 anys, amb pròrrogues fins a 50. Segons la clàusula 9, la confraria assumirà anuncis de publicacions, llicències, diversos impostos i taxes. La confraria. Em pregunto, tenim fets els números i hem comunicat a la confraria què els pot costar això? N'estem tots al cas? Segons la clàusula 18, el preu del peix es regirà pels preus mitjans de mercats dels productes oferts. Hi ha cap estudi, demanem des del nostre grup econòmic, que ajudi la confraria, serveis jurídics de la casa i a tots nosaltres a saber de què estem parlant? I darrer document, el contracte d'arrendament dels espais del port entre la mateixa concessionària del port i l'Ajuntament. Un document datat a 30 d'abril d'enguany, però que entenem encara no s'ha signat. Allà apunta el preu del lloguer, que serà al voltant d'uns 80.000 euros, entre l'espai de la llotja i el pantalà número 10, que més IVA se'n van als 94.000 euros. Aquesta aportació econòmica entenem que és prou important per haver-la tractada prèviament. I més quan el 7è acord d'aquest document apunta que evidentment l'Ajuntament es compromet a incloure anualment en els seus pressupostos les partides econòmiques establertes i necessàries. I la resta d'obligacions econòmiques que li correspondran segons el document a la confraria també s'haurien d'haver treballat. Res d'això hem tractat prèviament. I se'ns ha dit que tot això es parlaria en diversos informes, parla de que es treballarà més endavant. Però en aquest document, en aquesta aprovació d'avui, hi consten aquests documents. I quan els he demanat, aquests són els documents que ens han fet arribar. Per tots aquests motius, nosaltres som del parer de demanar la retirada de l'ordre del dia. Esperi, senyor alcalde, no se'm posi nerviós. Els documents que van a ple no estan prou treballats, considerem. Són evidents les presses i les contradiccions i no és manera de treballar, senyors. I menys d'arribar a pactes en cap entitat de cap poble, del poble. Retirem-ho i evitem més conflictes i més problemes. Tots, i dic tots, volem que aquest projecte tiri endavant. Però estaran d'acord amb mi que ha de tirar endavant amb unes assegurances i amb una seguretat jurídica i legal. I a hores d'ara els documents no ens fan entendre això. I sóc conscient de que aquí hi ha persones del port i en pescadors. Enteneu-me, enteneu aquest grup. Això estem treballant, estem mirant tots els documents perquè pugui ser legal i ho puguem tirar endavant. I estem plenament d'acord i amb el ple compromís de que això tiri endavant. Tots volem aquesta llotja. Però és que avui fins a 4 vegades el secretari ha canviat el dictamen. No és lògic, no és normal, senyors. La interventora també ens fa arribar una diligència aquest dematí a la que ens diu que l'Ajuntament, així doncs, correspon al ple de l'Ajuntament assumir en tot cas l'aprovació no de l'expedient referit amb els reparaments corresponents als seus, de forma que aprovar l'acord amb el reparament suspensiu representa un acte administratiu en el que el propi ple i tots els representants votin a favor o s'hi abstinguin i possibilitin l'acord, respondran personalment a la seva execució i efectes. Senyors, de veritat que hem d'arribar a aquests nivells? De veritat? De veritat que alguna cosa no creieu que no funciona? Que estem obrint una guerra des de fa temps entre alcaldia i intervenció? De veritat que no? De veritat que ens voleu fer creure un xantatge entre si estem d'acord de la cofreria de la llotja de peix o no? De veritat ho creieu? Jo no puc ser més clar, sincerament. Jo no puc ser més clar. De veritat, i que tornem a estar amb la suspensiva. Si vol a la segona intervenció li parlaré de l'informe jurídic. Per tant, jo crec que m'he explicat. Continuem debatint. Vostè m'ha demanat debat polític, que ens expliquem. Vull que quedi molt clar. A favor, absolutament a favor de la llotja. Però abans de tenir problemes en poc temps de qualsevol tipus legal, crec que hauríem de fer aquest exercici i no anar tant a la directa i entendre el que ens estan explicant des d'intervenció. Perquè no és lògic que des de secretaria es digui una cosa i des d'intervenció se'n digui una altra, senyors. No, no és lògic. Per tant, arribat el moment i quan expliquem el vot definitiu del dictamen, de manera que consti en acte que, senyor secretari, el que estem fent s'adequa a la legalitat. S'adequa a la legalitat i voldrem que consti en acte en el nom d'aquests tres regidors. Perquè és que no pot ser, vull dir, no pot ser que uns ens digui una cosa i l'altra una altra. Sou els màxims responsables d'aquesta casa, senyora interventora i senyor secretari, i no podem anar dient coses diferents, ho sento. Perquè aleshores ve a nosaltres, que nosaltres sí que entendran que de legalitat i del recolzament que necessitem dels serveis jurídics estem despullats. Per tant, nosaltres volem fer les coses, però entenem que si no les fem legals també ens trobarem un problema. Gràcies.
Bé, això els hi passa per anar amb presses. 12 anys portem parlant d'això i anem amb presses, però portem 12 anys. En qualsevol cas, per això he utilitzat el verb mullar-se. Per això l'he utilitzat el verb mullar-se, perquè ha arribat al punt que ens hem de mullar políticament. No, vostè no. Vostè no s'ha mullat perquè vostè ha parlat de que volia debat polític, però ha començat a llegir l'informe de la intervenció i l'informe i qüestions jurídiques i de contractes. I això no és debat polític. Que si la direcció, que si el personal auxiliar, que aquest document bàsic del contracte, que com ho pagarem, que l'estudi del preu, per com l'establirem, quin preu tindrà el peix. Això surt a l'informe jurídic o l'informe tècnic o l'informe de contractació. Això no és debat polític. Per tant, si hi ha alguna cosa que els genera dubtes, avui tenim l'oportunitat de fer l'aprovació inicial i s'obrirà un període d'exposició pública on els grups municipals també podran fer al·legacions i tots aquells dubtes que tinguin i les millores que vulguin introduir les podran aportar i si necessiten més aclariments es podran fer. Si avui no ho aprovem, això queda aturat altra vegada i tornem a començar de zero i a demanar un altre informe. Perquè el mes de juliol els vull recordar que tots vostès van demanar de retirar-ho per demanar assessorament legal i el que hem fet és buscar assessorament legal d'un especialista, d'un despatx d'advocats especialista. I és el que hem aportat. I el que ha dit aquest despatx, la Secretaria General ho ha assumit com a pròpia. I ha dit, està bé, és correcte. Per tant, no hi ha cap dubte legal. No n'hi ha ni un de dubte legal. Només fa falta voluntat política de poder tirar endavant el projecte. Res més. Res més que això. Respecte als advertiments de la intervenció general, vol que els digui quins advertiments tenim nosaltres cada dimecres? Que hem de que respondrem de qualsevol decisió amb el nostre patrimoni municipal. Ai, perdó, amb el nostre patrimoni personal. Inclús ens han arribat a dir si tenim fills. Això m'ho han arribat a preguntar a mi. Si tinc fills. No, contesto vostè perquè ho ha dit vostè. Cada dimecres estem advertits del que aprovem si haurem de respondre amb la nostra butxaca i amb el nostre patrimoni. Per tant, potser el que li faltava a vostè és falta de costum de sentir-ho. Però li dic ben clar que la intervenció general sempre ens adverteix de tots els riscos que correm quan aprovem, però aquí fa falta valentia política. Valentia política perquè tenim la seguretat jurídica, perquè el secretari municipal i un despatx ens ho ha dit, que no estem fent res d'il·legal, que estem tirant endavant un projecte que és difícil, que és complicat, que probablement amb alguna cosa l'hem de millorar, però que tenim l'oportunitat de fer-ho, però votem que sí d'una vegada i tirem-ho endavant i esmenem-ho durant el recorregut que tenim, esmenem-ho. Tots els expedients estan a l'abast dels grups municipals. Segurament quan se'ls lliura el que va al ple, se'ls lliura el més important o el més destacat. Però sempre està a l'abast de tots els regidors i regidores de l'Ajuntament, de la Corporació, consultar els expedients, que són molt amplis, molt amplis. A les comissions acostumen a portar-los tots físicament en paper, però els poden demanar. Per tant, home, no em sembla que no es pot dir que no s'ha facilitat la informació de primer moment, sempre que és consultable. Deia el senyor Rodríguez i deia també vostè, senyor Vicente, a qui li correspon aixecar la suspensiva de la intervenció general? Aquí hem tingut un debat i li haig de dir que hi ha sigut. Per això hi ha hagut aquests correus d'anada i de vinguda aquest dematí. En el moment que es diu que això corresponia a l'alcaldia, la setmana passada vaig firmar el decret d'aixecament de la suspensiva amb què dèiem que teníem en compte el que havia dit la intervenció general, però que teníem un informe jurídic que deia que podíem tirar endavant el projecte de la llotja. Aquest dematí hi ha hagut un cert debat entre la Secretaria General i l'Intervenció General sobre qui corresponia. I per això hi ha hagut aquests correus d'anada i vinguda de si era l'alcaldia o era el ple qui ho havia de fer. Finalment s'ha considerat que era l'alcaldia, però que ho havia de ratificar el ple. Motiu pel qual el primer punt de l'acord d'avui es modificaria, es diria, ratificar el decret del Batlle, que també em sembla que els hi han enviat per correu electrònic aquesta tarda, que és de la setmana passada, per aixecar la suspensiva. Això de vegades es produeix, és veritat. De vegades hi ha discrepància amb qui correspon. Però al final s'ha considerat competència del Batlle a ratificar pel ple. Consens i necessitat. Estic totalment d'acord amb vostè, senyor Nin. Aquest projecte gaudeix de consens. De consens del port, de consens de la confraria de pescadors, de consens polític que sempre s'expressa però mai es materialitza. Coi, fem-ho possible avui. Tenim una oportunitat i jo em sembla, vaja, que no ha arribat el moment que no ho podem retirar més. Que no es pot demanar tornar a retirar per tornar a estudiar-ho. Si hi ha millores que hem d'introduir-les, ho torno a repetir. Aprovem-ho i durant el recorregut que farà de l'aprovació inicial fins a la definitiva, anem millorant-ho, anem revisant-ho, però, vaja, em penso que ha arribat el moment que ens hem de mullar. I no vull tornar a repetir més aquesta paraula perquè em sap greu. No és la millor manera d'expressar-ho. Segon torn de paraules pels grups. Senyor Nin.
Gràcies, senyor Batlle. Només una pregunta, sobretot de cara al secretari, és demanar si en l'acord número 5, si, ja que aquest projecte ha trigat tant de temps, si és possible ampliar els terminis tant d'informació pública com del plec de condicions particulars. No sé si es pot arribar a algun acord per tal que aquests no siguin de 30 dies hàbils i 20 dies i en canvi puguin ampliar-se perquè tots podem estudiar una mica totes aquestes condicions.
Senyor secretari, hi ha algun inconvenient legal?
Sí, aviam, quan hi ha els terminis d'exposició pública i de fet els terminis, la mateixa existència dels terminis, es fonamenta amb la salvaguarda dels drets. El que no pots fer de cap manera, a no ser que sigui per una urgència degudament justificada, en quin cas els terminis es redueixen a la meitat, el que no pots fer de cap manera és reduir els terminis. Ara, ningú t'impedeix ampliar-los. Aquí el mateix que aquí l'Ajuntament, motu proprio, vam decidir ja fa anys comptar els dissabtes com a dies inhàbils pels terminis. I quan es posava terminis de 10 dies, 15 dies, comptàvem només els dies hàbils, de dilluns a divendres, descomptant si hi havia un festiu entremig. Per tant, allargar els terminis, ampliar-los, no hi ha cap inconvenient al respecte. Perquè precisament és facilitar i ampliar les garanties jurídiques de les persones afectades. Sembla que ha donat completa resposta a la seva pregunta.
Per tant, la proposta que fa el senyor Nin, que és 2 mesos d'exposició pública, diu?
A veure, gràcies. Nosaltres, a veure, proposàvem així en petit consens, perquè és una cosa que tampoc no ho hem pogut debatre molt, a veure si pogués ser ampliable al doble, és a dir, diguéssim, estaríem parlant de 30, doncs 60 i 20, doncs 40, o sigui, una mica ampliar al doble el temps per poder presentar.
Senyor secretari, hi hauria cap inconvenient en poder-ho fer, doncs?
Jo entenc que no hi ha cap inconvenient. Quin punt és, sisplau?
El punt 5
de l'acord.
Publicar els mateixos mitjans que el conveni de gestió tindrà una durada de 5 anys.
No, l'anterior.
El quart. Sotmet el projecte de reglament al tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies hàbils i el plec de condicions particulars un termini de 20 dies hàbils. Jo no veig que hi hagi cap problema ampliar el termini que el ple decideixi.
60 dies hàbils pel projecte i reglament i 40 dies pel plec de condicions particulars. Estan d'acord els grups municipals en què s'introdueixi aquesta esmena? Sí? Estan d'acord? Doncs endavant. Introduïm l'esmena. Més intervencions. Senyor Nin, havia acabat o...?
Ja està.
Gràcies. Senyor Vicente.
Gràcies, senyor alcalde. Vostè em separa política de la legalitat. És un debat polític i el tema legal com si no estigués al marge. Què passarà? Vostè diu, és que aquest document és legal i per tant, de les primeres intervencions que he llegit del senyor Lloberes, m'ha estranyat, de seguida vaig anar a buscar qui era aquest senyor Lloberes i Homs, un exconseller de l'Ajuntament de Barcelona per Convergència, va estranyar, digue'm que li diguin, va estranyar, sent vostè diputat de la Diputació de Barcelona, que no demanés als serveis jurídics un document neutre. Em va estranyar, però és cert, és legal, però em va estranyar, vaig pensar, raro del Miquel. En tot cas, de les primeres coses que diu és, els documents són interpretables. De la primera frase a la segona frase vaig pensar, doncs té raó, l'interventor ha dit una cosa, ell en diu una altra, hi ha un moment que es comença a discutir entre ells, que un li diu això és una confusió conceptual, l'altre diu això és una aportació gratuïta. Amb aquell document, amb tota la sinceritat del món, jo no hi veig que hi surti l'aigua clara. Estaria més tranquil amb un altre informe, nosaltres. Per què? Perquè veiem les diferències. I vostè m'ho separa. És com si no poguéssim dubtar de la legalitat i dels documents, sobretot. A la vegada, vostè, és que aquests documents que vostè diu, és que vostè anava a buscar aquí aquest tema, aquest tema, aquest tema, ja, però és que hi van, són documents que ara aprovem. Per tant, quin moment, si no ara, per treballar-los i per dir el que en pensem. No hi trobo res d'estrany. Per tant, quan em parla de valentia política, ja ens hi estem, però és que no, de res ens servirà posar-me amb una valentia política que ens porti un problema. Fem exposició pública? Fem exposició pública. Demanem valentia? Ens abstenim. Li demano al senyor secretari, però, que ho digui i que consti. Estem sota l'empara de la legalitat votant això. Per nosaltres és evident. Si ell contesta això, nosaltres ens abstindrem. Per què? Perquè no volem posar traves. Vale, d'acord. Perquè tenim tot el respecte de les persones que han treballat amb aquest document, vale, d'acord. Perquè no volem ficar traves al govern perquè no tirin davant aquesta llotja, perquè com vostè ha dit, ve de lluny. D'acord. Però en aquests dies ja podem treballar molt bé els documents i veure totes aquestes deficiències, perquè els documents es contradiuen entre si. I això és greu. I per tant, jo ho demano en nom del meu grup, que el secretari digui que aquí no hi ha cap legalitat, cap la il·legalitat, que no entri en conflicte amb la interventora. Perquè torno a dir, aquí hi ha dues persones que em mereixen el meu respecte i que a la vegada diuen coses completament diferents. Per tant, no ens posi la pressió a nosaltres, eh? Nosaltres decidim sobre el debat polític, però si aquí hi ha alguna incongruència o s'està fent algun acte que no pertoca, sí que nosaltres ho volem saber.
Bé, em sembla, ara tot seguit li donem la paraula al senyor secretari, però em sembla molt fort posar en dubte, perquè diu aquí estem tots d'acord i ningú posa en dubte la feina que han fet els tècnics municipals. Fer-li la pregunta directament amb el senyor secretari si s'està cometent una il·legalitat és posar en dubte la feina de la Secretaria General, del departament que ha fet l'informe i evidentment del despatx extern que també l'ha fet, de tothom. I també de les entitats, i perdoni que les posi a l'arròs, però les poso, també de les entitats que estan donant suport des de fora, el Port d'Aiguadols i la Confraria. És posar-ho en dubte, perquè no ve mai cap dictamen al ple que és il·legal. Per favor, fins aquí podíem arribar. No, sí que m'hi poso, perquè em sembla molt fort. És que amb els anys que fa que estic a l'Ajuntament mai havia vist cap regidor que li preguntés al senyor secretari si era il·legal el que estàvem aprovant. Una cosa és que tingui dubtes, que si algunes qüestions del dictamen li puguin semblar entrar en consideració jurídica si han d'anar així o han d'anar així, però preguntar-li directament amb el secretari si el que estem aprovant és il·legal, fins a quin punt hem arribat, és que estem posant nombre de dubte a tot l'Ajuntament, a tots els tècnics municipals, als grups polítics... No, sí, no és així de greu. De totes maneres, el senyor secretari li respondrà. Senyor secretari, no em pensaria mai que hagués de fer aquesta pregunta. S'està cometent alguna il·legalitat?
Aviam, el dret no és mai una ciència exacta. I bàsicament hi ha dos principis, dos aforismes que venen dels jurisconsults llatins, que un és conegut per tots, dura lex sed lex, la llei és dura però és la llei, i l'altre és sumum ius, summa injuria. O sigui, la llei al màxim nivell és una injúria al màxim nivell, un dany al màxim nivell. Entre qui es mou l'aplicació del dret? Aleshores, un mateix concepte pot ser subjecte d'interpretacions per operadors jurídics diferents. Aquest és el motiu pel qual hi ha jutges, que són els que dirimeixen cap un cantó, cap un altre, els que sospesen les raons dels uns i dels altres, i que a la llarga senten jurisprudència. És a dir, quan hi ha una reiterada, un reiterat cúmul de sentències cap a un cantó, diuen, escolta una cosa, els jutges diuen que es va per aquí. En el cas nostre, l'interventora, tota la seva saviesa i tota la seva dignitat i el seu bon fer, opina una cosa. El senyor Lloberes, secretari d'Habilitació Nacional, jo mateix, n'opinem una altra. Són opinions jurídiques, no són taxatives. M'explico? No són taxatives. Jo no puc afirmar que això és... Ja, perdó, jo afirmo que això no és il·legal. Això no és il·legal. Queda una última salvetat. És el recurs que poden utilitzar tots els regidors que estan en el ple, que s'abstinguin o votin en contra, d'elevar el tema al contenciós. Llavors, amb tota garantia, si el contenciós dirimeix això, depenent del tipus de sentència, de com sigui la sentència, doncs s'acata en primera instància o s'apel·la a la segona instància, com diuen que per ampliar una vorera s'ha de fotre un pont a baix, per exemple, perquè també de sentències n'hi han de molt rares. Aleshores, la meva resposta és aquesta. Per mi això no és il·legal. Per mi no és il·legal. Punt. Per mi, segons el meu lleial saber i entendre. Puc estar equivocat, no sóc infal·lible. Si fos infal·lible potser estaria al Tribunal Constitucional. Però vull dir, no ho sóc d'infal·lible. Jo entenc que és així. Que pot ser que no ho sigui, també ho admeto, pot ser que no ho sigui. Pot ser que hi hagi raons superiors a les que jo entenc. No passa res. Aquesta és la meva resposta, senyor Vicente. Sincerament, bueno, és la meva forma d'entendre el tema. Sinacritu.
Gràcies, senyor secretari. De fet, voldria recordar que tots els dictàmens que s'aproven per l'Ajuntament sempre compten amb els informes pertinents, és a dir, d'aquí, de la Secretaria, de la Intervenció General, de la Tresoreria, dels tècnics municipals, vull dir, són de la gent que ens refiem. Per què? Perquè són els que tenen criteri professional per fer-ho. I en aquest cas ens estan dient que ok, que endavant, que podem tirar endavant. Hi ha alguna intervenció més? Senyor Ricard Vicente, darrera intervenció, gràcies.
No, volia el senyor Llombard.
Ah, perdó, senyor Llombard, disculpi.
Sí, gràcies, senyor Batlle.
S'incorpora al ple.
Per la nostra part, després de les reunions que hem mantingut amb membres del port que han estat directament implicats en aquest projecte i persones del sector, i després de les intervencions de Secretaria General i avui també en aquest ple del secretari de l'Ajuntament, que afirma que no és il·legal i per tant hem avalat per tota la informació que tenim, nosaltres votarem a favor d'aquesta aprovació inicial.
Gràcies, senyor Llombard. Senyor Ricard Vicente, ara sí.
Gràcies, senyor alcalde. La contesta del secretari ha estat interessant, em dirà que no. I per tant, jo crec que tocava fer aquesta pregunta. A la vegada que és per primera vegada que també ens trobàvem de que hi ha un paper molt clar entre la intervenció i el secretari. Crec que és responsabilitat de tots, malgrat que m'ha volgut dir que em vull posar tot en contra, els tècnics, els regidors, a tothom. No, jo no vull posar en contra ningú. Però crec que és important, és molt important fer aquests passos i fer-los bé. Per tant, nosaltres ens abstindrem per poder tirar endavant aquest projecte amb totes les, volem veure què acaba passant amb tots aquests temes que hem estat parlant, que creiem que són importants i que val la pena derimir bé i aclarir bé en nom de totes les entitats que participen, però com he dit des del primer moment, creiem que és un projecte que val la pena i per tant facilitarem que tiri endavant amb totes les conseqüències que hagi de tenir, com ha comentat intervenció. Sí que li volia demanar en últim terme el tema de l'informe del senyor Lloberes, demanem quan ha costat aquest d'allò, que ens ho faci arribar, i també posem sobre la taula si cada vegada que hi hagi un problema d'aquest tipus comportarà que l'alcaldia demani un informe extern en aquest senyor o un altre per evitar. Doncs de veritat, crec que no aneu bé i que ens trobarem amb una guerra, amb un problema, amb un conflicte, amb una situació, amb una circumstància que no s'arregla. I per tant crec que des d'aquest punt l'havíem de dir. Per tant, gràcies.
Gràcies. Si només un aclariment, el tema que ha comentat del despatx, el despatx que ha fet l'informe extern el va suggerir la mateixa Secretaria General perquè era un exsecretari municipal i per tant volíem que tingués un criteri no només de despatx extern sinó que fos també amb coneixement del món municipal. I després una qüestió, em diu, tornar a produir-se una situació d'aquestes, la normativa vigent, la legalitat preveu que es puguin encarregar sempre que es vulguin informes externs i que les secretaries generals, en aquest cas, puguin assumir-los com a propis. Això és un instrument que hi és. Per què? Perquè moltes vegades el món municipal té tantes vessants especialitzades que a vegades un secretari o una secretària municipal no té coneixement absolut, no de la legalitat, sinó d'aquella especificitat d'allò concret d'aquell sector que està tractant. I de vegades necessita assessorament.
I per tant ho farem tantes vegades com calgui. Quan vulguem impulsar un projecte polític i ens trobem amb algun entrebanc, si creiem en aquell projecte polític, farem les consultes externes que facin falta, perquè volem tirar endavant aquell projecte polític, perquè hi creiem. Com ha estat el cas de la llotja? I ho faríem tantes vegades que faci falta. Respecte a la minuta, senyor secretari, quan tinguem coneixement, li passem al senyor Ricard Vicente i a tots els grups municipals, si fa falta. Està dintre de la partida pressupostària que té secretaria per demanar informes externs, perquè fins i tot això està reconegut pel pressupost, perquè és una pràctica habitual d'aquest i de molts ajuntaments.